Ràdio Estel.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Iniciem una nova edició de Catalunya sense barreres, el programa que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. És divendres 27 d'abril, dia en què reflexionem sobre la reforma sanitària que s'acosta. Com quedarà d'afectat el nostre col·lectiu?
El dia 1 de juliol entrarà en vigor el Reial Decret de Mesures Urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut. Un decret que, com a tal, no tindrà possibilitat d'esmenes parlamentàries. Amb aquesta normativa es pretén estalviar uns 7.000 milions d'euros dins del sistema sanitari. Un àmbit en el que està immers de ple univers, les persones amb discapacitat. Es tracta d'una reforma radical que va molt més enllà de l'estricta racionalització del funcionament del nostre Sistema Nacional de Salut, fins ara un dels millors del món. Amb la reforma, medicaments, dietètica, transport sanitari, pròtesis i ortopèdia es veuran afectats. I a més de la població activa, també es veuran involucrats els pensionistes, un col·lectiu en el qual es començarà a mirar el nivell de renda per accedir als descomptes. Ai, retallades i més retallades. És el pa nostre de cada dia. Però n'és l'única solució?
Doncs deixem les inquietuds de banda per agafar una mica d'empenta i anunciar-vos qui compartirà el programa amb nosaltres fins a les 9 del vespre. Quart divendres de mes, toca fer teràpia i és per això que ens visita Rosa Maria Pujol, psicoterapeuta i professional voluntària de CEAT, l'Associació Catalana d'Estímul al Depressiu. La beguda social és el tema de conversa. A l'espai de Federon, cada mes us presentem una malaltia rara o minoritària. Avui ens acompanyarà Lourdes Sanz, secretària de l'Associació per a la Informació i Investigació de Malalties Renals Genètiques. La seva filla, una petita amb tan sols 8 anys, és un dels 14 casos a Catalunya de persones afectades per cistinosis. En breu coneixerem els detalls d'aquesta malaltia i com viu la petita. Una mica d'esperança hi ha a l'estudi perquè tenim tres noies excel·lent lectores, usuàries de la lectura fàcil. Són Hayarpi Antoñán, Ariadna Jiménez i Anaïs Font. A elles tres i a tots els seus companys i companyes i a les seves famílies, que segurament estaran sentint el programa, és que dediquem aquesta edició especial de Catalunya sense barreres amb un sospir d'esperança en què elles tres i tots els seus companys d'estudis puguin fer d'aquesta vida una estona més agradable de pas. Dediquem l'edició de Catalunya sense barreres a les tres noies grans lectores de llibres de lectura fàcil. Com us dèiem, tertúlia de lectura fàcil a Catalunya sense barreres amb un grapat d'estudiants que són usuaris d'aquest tipus de llibres. Sabrem quines són les seves dificultats lectores i com les van superant dia rere dia amb la lectura fàcil. Tot això a més fins a les 9 del vespre. Antoni Huguet, al control de so. Endavant. Aquest vespre en portada hem col·locat el comentari de la periodista Sònia Burgués perquè ens fa reflexionar sobre la primavera, aquesta estació de l'any que ens posa una mica alterats a tots plegats. Per quins motius?
El comentari de Sònia Burgués. En arribar la primavera i perllongar-se les hores de llum, es produeixen canvis a l'organisme. Ens sentim més sants, dinàmics, optimistes i plens d'energia. Però per què? Els investigadors pertanyents a la Universitat d'Edimburg i Manchester van descobrir dos gens que s'activen quan augmenten les hores de llum en primavera i, en conseqüència, eleven la concentració de certes hormones del cos, determinants en aquest cas. Però tota cara té la seva creu. A la primavera s'altera també el rellotge biològic per a algunes persones a les que se'ls fa més difícil la vida, especialment en aquesta estació. Pateixen d'una sensació de fatiga i debilitat generalitzada, que apareixen també amb l'arribada del bon temps. Aquest fenomen, anomenat astènia primaveral, discorreix amb símptomes molt diversos: tristesa, to vital baix, falta de memòria, mal de cap, trastorns del son i alteracions de l'apetit, entre d'altres. Però quan realment les coses es poden posar al límit és en algunes afeccions psiquiàtriques, com els trastorns afectius, on sí que existeix una evolució estacional que perturbaria el procés de la pròpia malaltia. El canvi estacional, junt amb altres factors determinants, pot arribar a ser constitutiu de l'agreujament d'un quadre clínic i induir, per exemple, a desestabilitzadores de pressions. Lady in red is dancing with me. There's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be. And I hardly know this beauty by my side. I'll never forget the way you look tonight.
Escolta Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Ana Hernández.
Cuando tú no estés y mi soledad sea todo lo que yo pueda perder, abriré el balcón, me haré loco para no acordarme bien.
Doncs iniciem els continguts del programa de manera molt suau, perquè avui ens acompanya Rosa Maria Pujol, que és la nostra psicoterapeuta, professional voluntària d'ACEAT, l'Associació Catalana d'Estímul al Depressiu. Què tal, Rosa Maria?
Bona nit. Hola, bona nit a tots.
Benvinguda.
Gràcies.
Avui ens acompanyen en aquesta taula rodona Xavier González, Montse López, Sònia Burgués i Montse Clotet. Què tal, companys? Benvinguts també.
Molt bé. Moltes gràcies.
Anem a fer una miqueta de teràpia.
Perfecte.
Anem-hi, que ens convé a tots.
I tant, que si coneixeu això de la beguda social.
I tant. Sí. La beguda social, el fumar social,
el menjar social. Hi ha moltes terminologies per entendre aquesta...
Quan ens sociabilitzem, agafem a vegades mals hàbits.
Sí, sí, tinc experiències, i a més en parlaré d'alguna que no em va passar a mi, però amb un amic meu.
La secció de Rosa Maria Pujol al programa, coses que podem fer per aconseguir benestar emocional i equilibri, és, com sempre, tema inicial de Catalunya sense barreres cada quart divendres de mes. El que passa, Rosa Maria, que la beguda social, precisament, donar-nos benestar i equilibri, ben bé, no?
A veure, la beguda social, si no se'n fes mal ús, podia donar un benestar i un equilibri, perquè, a veure, pues, beure una copeta de vi, una copeta de cava o alguna altra beguda que t'agradi, sempre en moderació, això no seria dolent. El que passa és que s'arriba a fer mal ús i crea mals hàbits. Aquí tenim el problema.
Què entenem per beguda social?
La beguda social, és a dir, quan una reuneix amb una colla d'amics, bueno, doncs es tendeix doncs a beure, perquè un beu, l'altre també, comencen a convidar-te això, l'altre. Clar, dir que no és difícil, un anima l'altre, i com que puja l'eufòria, això va més i va més, i aquí tenim el problema. Amb moderació tot estaria molt bé, però, clar, sense moderació és negatiu.
I per què tenim aquesta necessitat de beure socialment si potser no tenim introduït l'hàbit habitualment a casa?
No, moltes persones no tenen l'hàbit de beure durant la setmana, per exemple, però quan es reuneixen amb amistats, doncs sí, és el primer que fan. Sembla que fent el mateix que fan els altres, un es trobi més integrat amb aquell grup que està en el moment.
precisament, què aporta la persona la integració en un grup on es practiqui la beguda social de forma descontrolada? Perquè coses positives, ben poques.
Ben poques quan està descontrolat. Tot amb bon ús pot ser positiu, però quan es descontrola de positiu, clar, ja no en té res, no? I hem de pensar que la beguda té un punt de pujada, un punt d'eufòria, però després té un punt de baixada, que és la part depressora, i això porta molts problemes.
Quan es converteix tot això en un problema, Rosa Maria? Tu, a la teva consulta, també a CEAT, t'hi trobes aquest problema?
Sí, sí, perquè, bueno, sobretot perquè hi ha gent, com que té problemes amb la beguda, hi troba un refugi. En aquell moment sembla que s'inhibeixi i que els problemes pues es facin més petits, no? Però, clar, això té un preu, que com que tenen aquesta sensació i com que els grups ja porten a anar cada vegada més, doncs aleshores ja comencen a veure ja no solament en el grup, sinó que després això cada vegada el cos necessita un grau més i això ho introdueixen a la vida diària i després ja es pot convertir en una beguda en solitari i anar-se'n en un alcoholisme, no? La beguda social no seria un alcoholisme, però després sí que es pot convertir en un alcoholisme. I la pena és que també tot això pensem només en persones adultes, però no, aquí hem d'integrar un col·lectiu molt important, que és els adolescents, que aquest està, aviam, costa molt de controlar i molts pares pues, se'ls escapa de les mans.
També en el col·lectiu de persones amb discapacitat i malaltia mental trobem algunes persones, moltes persones que potser tenen un estat depressiu i potser comences a veure què passa aquí i hi ha un problema d'alcoholisme, també.
Evidentment, és un bastó. S'agafa un bastó. Quan la persona té un problema depressiu, agafen la beguda pues, com un bastó. Primer, com si no passés res, però sí que passa, perquè crea hàbit.
I com podem detectar, com pot controlar la persona aquest procés i detectar que està entrant doncs, en un procés de beguda social i que això va a més i pot acabar en un problema d'alcoholisme?
Home, la persona se n'adona de que no només és quan surt socialment que beu, sinó que com que això va crear hàbit, ja cada vegada la necessitat és més. I si al començament eren 3 copes, doncs ara ja necessita 5 i cada vegada més. I com que això crea l'eufòria, hi ha persona també amb una autoestima baixa i amb molta timidesa, l'alcohol fa que tingui que es desinhibeixi i això li dona aquesta prepotència, aquest poder integrar-se en un grup que d'altra manera potser no s'atreviria.
Tristament, l'alcoholisme, la persona que beu, no solament està amb una persona tímida, no? A vegades la timidesa la suplanten amb l'alcohol, no?
Evidentment,
evidentment. Una sensació d'eufòria,
sí,
no?
Sí.
Però també hi ha un camp que sona l'artístic, amb el camp creatiu, que molts actors han necessitat d'aquest additiu,
sí,
diguem-ne alcohol,
sí,
per poder sortir a l'escenari.
Evidentment, per agafar la força.
Exacte. Mm-hmm. Però això, clar, al final què passa? Que es converteix en alcohòlic aquella persona sense saber-ho?
Clar, mica en mica. El que passa que quan se n'adona, ell se n'adona. Però com que és un plaer, perquè ve l'eufòria, doncs amb aquest plaer no s'hi volen desenganxar.
Clar, amb el tema de la beguda social i de que, a més, és una cosa que quan tu et sents malament t'euforitza, a vegades costa, no?, donar-se compte de que és el peix que es mossega la cua, perquè tu et veus perquè et sents més eufòric, però després, com que té un efecte depressiu, llavors cada vegada necessites beure més. I què podríem dir? Que canvia a ser una qüestió de dependència quan arribem a beure sols?
Ja aquí el problema ja és greu. Quan aquesta beguda social la converteix en beguda individual per autèntica necessitat, perquè si no veu que no pot tirar endavant, aquí ja tindríem el problema greu i és ja per demanar una ajuda, no?
Sí, els mèdics de comunicació, el cinema, la televisió, els culebrons de la tele, tot això, jo diria que afavoreix una mica, no, això? És com va passar una mica amb el tabac, que va estar comprat a dalt de tot i ara doncs, està a baix de tot.
Evidentment, això ho afavoreix perquè sembla ser que sense la beguda, el mateix que sense el tabac abans, doncs sembla que no es pugui fer cap cosa social que no hi hagi una beguda, no? I aleshores, clar, això ho propicia. El got de whisky, el cubata, clar, el vi mateix és una cosa que ben presa, el vi negre sobretot, és molt important per la salut i és molt positiu un got de vi al dia, però és que, clar, quan dos gots ja pràcticament anulen el que seria de bo, i ja tres gots ja es converteix en negatiu. O sigui que a vegades...
Rosa Maria, per què necessitem socialitzar-nos d'aquesta manera?
Per què? Perquè si l'autoestima està baixa i vols estar integrat en un grup, com que l'alcohol, és el que hem dit, crea l'eufòria, doncs aleshores un necessita estar recolzat per gent que també estigui fent el mateix, va per mimetisme, no?
Tinc un problema. La joventut d'ara, per què fan el botelló? O sigui, què necessiten? És perquè si van a un establiment és molt car? Ho fan perquè desinhibir-se? I ja de ben jovenets ja iniciem aquesta problemàtica?
Evidentment. Aviam, anar a un establiment és car. Si no han complert certa edat, a sobre no els deixen entrar. Cada vegada comencen amb la beguda més aviat. I, evidentment, és més barat. Però per què veu la joventut? Estan buscant el seu camí. I com que moltes vegades tenen un porvindre que no el veuen clar ni saben buscar-lo bé, doncs la beguda és un refugi.
Podem començar amb la beguda i acabar amb drogues? Podem
sí,
la
ui, és que va molt lligat, perquè amb la droga, amb la, tot va, és com una cadena, és que són uns naipes. I, clar, quan comencen amb la beguda és molt fàcil que se'n vagin a la droga.
Allò que dèiem... I dins del col·lectiu de persones amb discapacitat, la mateixa discapacitat o malaltia mental pot portar a la beguda social o a l'alcoholisme?
Bé, a vegades han demostrat que l'alcoholisme també pot degenerar amb alguna patologia mental.
Però al contrari, a l'invers
pot ser que la persona amb la discapacitat faci la fugida amb l'alcohol perquè té molta càrrega amb el que li passa, i amb l'alcohol troba l'alívio, el mateix que hem parlat amb les persones que no tenen discapacitat.
Tu t'hi has trobat, aquestes situacions?
Sí, perquè, clar, no accepten la seva incapacitat o els hi dona, doncs, per agafar bastons. Pot ser aquest, pot ser una droga, evidentment.
És allò que dèiem, que tot va lligat, no? Aquella frase tan... Cafè, copa i puro.
Cafè, copa i puro, sí. És de tota la vida i és així, eh?
Després, també aquesta imatge de glamurositat que comentava els Genís, fomentada pels mitjans de comunicació, pel mateix cinema, que ajuda ben poc, eh?
Ajuda molt poc. Però és que, clar, tot... És que dius, bueno, un got de whisky, pues, tampoc no és tan dolent, però, clar, si se'n veuen tres, ja és una altra cosa.
Mira, el meu cas és que vaig haver de deixar de beure perquè el meu psiquiatre va dir ja basta, perquè m'euforitzava, perquè necessitava i tal. Darrere hi havia una malaltia mental, però jo li deia, bueno, em negava i em diu, per què tens tanta por a medicar-te si ho estàs fent amb l'alcohol?
Clar. I sobretot, si t'estàs medicant i prens alcohol, encara és pitjor, perquè o anul·la els efectes de la medicació o la potència, i bueno, fatal. Alcohol i medicació psiquiàtrica, fatal.
Bé, com podem adonar-nos de que alguna cosa està passant al límit? Que hem començat amb una copeta de vi i que això s'està escapant de les mans?
Home, si veus que no pots fer un pas socialment sense tenir una copa a les mans, aquí ja hi tenim un problema i la persona se'n té que adonar. Però bé, jo crec que la persona se n'adona que no està bé. El que passa és que no tothom té la valentia de demanar ajuda i aleshores van fent l'escapada.
Clar, no pujar-se al carro i no seguir el que... Has de ser valent i, clar, a vegades estem parlant de gent que no està en el millor moment, no?
No, estan baixos, tenen l'autoestima tocada i tenen, bueno, creuen poc en ells mateixos.
Perquè hi ha persones que neguen que són bevedors socials o alcohòlics i realment ho són.
Sí, evidentment, poden ser esportistes i
ho neguen totalment.
Ho neguen, clar. No està ben vist, sobretot amb l'esport, no està ben vist.
No, però no és perquè estigui pues, ben vist, perquè ells no se senten, vull dir, alcohòlics, perquè al fi i a la cap, vull dir, el bevedor social és igual Bueno, a una persona pues alcohòlica, crec jo.
No és el mateix, perquè el bevedor social, en teoria...
Jo crec que sí, eh?
En teoria, només beu en el moment que s'integra en aquest grup, ¿vale? Té un sopar, beu, té tal, beu... Però després, a la vida normal, pot anar sense beguda. El problema ve quan... Al final, a la vida normal, ja no pot estar sense beguda.
Acaba contaminada.
És una addicció.
És una addicció. Aleshores ja podem parlar d'alcoholisme, no de beguda social.
Rosa Maria, i com podem sortir-nos de tota aquesta situació?
Home, demanant ajuda. Treballant amb la humilitat i saber demanar ajuda. Perquè un problema pot tenir tothom. En mals moments de la vida és que tothom. Però demana ajuda perquè et donguin una mà i te'n puguis sortir, perquè si no és un cercle molt viciós i que te'n vas cap avall.
T'has fixat una cosa, que hi ha alcohòlics puntuals, bevedors puntuals? O sigui, no són bevedors constants. És un moment donat, bec molt, i després no.
Bueno,
inclús hi ha països que no es veu que la beguda és prohibitiva, però quan venen aquí beuen.
Oh, clar, home, perquè els hi agrada, però com que en el seu país ho tenen prohibit...
Carreguen piles.
Però és que això al final té males conseqüències. En allà perquè ho tindran prohibit i potser serà més fàcil, però aquí que no està prohibit, si comencen només bevent puntualment, acaben al final... fent-ho individual.
Com demanem ajuda aquí, Rosa Maria? Home, quina porta piquem?
Per això estem els professionals, per demanar-nos ajuda. A més, hi ha centres i, sobretot, també a seguretat de les... o sigui, a través de la seguretat social, per alcohòlics...
Podríem començar pel metge de capçalera?
És lo vital, o sigui, començar pel metge de capçalera i ell pot derivar amb un grup de per alcohòlics anònims.
El que passa que suposo que serà difícil que la mateixa persona prengui la decisió
això,
per si mateixa.
Aquí està lo difícil. Aquí està l'edifícil.
Tindria tot guanyat?
Tot guanyat. Si un vol, pot deixar una addicció, però si un no vol, i a vegades la família està molt impotent perquè la persona no vol i la família està que ja no pot fer res més.
Ja. Rosa Maria Pujol, psicoterapeuta, gràcies per haver-nos acaronat una miqueta.
A vosaltres.
En aquesta tarda de divendres. Ens veiem el mes de maig, com sempre, no? Puntuals a la cita. Vinga, adéu.
Adéu.
Doncs nosaltres continuem a Catalunya sense barreres. Ara toca amb les notícies el capítol de breus informacions que resumim al costat de la Sònia Burgués.
L'actualitat informativa de les persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
Notícies del divendres 27 d'abril. El govern lliura als treballadors de Fundosa en Catalunya la medalla d'or al mèrit en el treball.
El grup Fundosa és la divisió empresarial creada per Fundació 11 el 1989 amb l'objectiu de generar feina estable per a persones amb discapacitat. Fundosa té a tota Espanya una plantilla de 16.000 persones, el 70% amb discapacitat. A Catalunya hi ha més de 1.000 treballadors, el 80% dels quals amb discapacitat.
I noves beques per fomentar els valors i la cultura de l'esforç.
Fins al 30 d'abril, la Fundació Espavila ofereix 4 beques de 3.000 euros a empreses, entitats i persones de tota Catalunya. Són les beques Educar fomentant l'esforç. L'objectiu dels ajuts és estimular iniciatives en l'àmbit educatiu i lúdic de 0 a 16 anys per promoure la cultura de l'esforç. Els projectes han d'inculcar valors com treball, responsabilitat, sinceritat i optimisme. Podem consultar les bases a www.espavila.cat.
I justament avui, més de 150 nens i nenes secs han celebrat la Festa de l'Esport practicant natació, futbol i golbal.
El Centre de Recursos Educatius 11 Barcelona ha organitzat aquest divendres la seva Festa de l'Esport, que enguany arriba a la 20a edició. La festa té com a objectiu fomentar la pràctica esportiva entre els alumnes amb discapacitat visual i donar-los a conèixer l'oferta esportiva de què disposen.
Informació social a Catalunya sense barreres.
Més notícies. Ja coneixem els guanyadors dels Premis Tiflos de Periodisme de la 11.
Els guardonats han estat El País Semanal, Ràdio Nacional, Televisió de Castella i Lleó i el portal www.laveu.cat. cadascuna de les categories de premsa, ràdio, televisió i internet, aconsegueix un premi de 9.000 euros. Els premis Tiflos són per treballs periodístics que destaquin valors relacionats amb la integració, la capacitat de superació de les persones amb discapacitat.
I el Premi Integra BBVA va anar a parar a la Fageda.
El quart Premi Integra, dotat amb 200.000 euros, ha estat per a la cooperativa d'Olot La Fageda, per la seva tasca d'integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns mentals. La Fageda ocupa 287 persones en activitats productives agrícoles, 157 de les quals tenen alguna discapacitat.
Felicitats a La Fageda i tanquem les notícies explicant-vos que l'ONCE ha dissenyat un programa per tal que nens amb i sense discapacitat aprenguin plegats a fer servir l'ordinador.
Mecanta és el nom d'aquesta eina accessible amb la qual tota l'aula pot aprendre mecanografia de forma lúdica i atractiva. La iniciativa s'ha presentat tot just aquesta setmana a Alacant i va adreçada a nens i nenes a partir de 5 anys, amb o sense discapacitat visual.
Gràcies, Sònia. Nosaltres fem una petita aturada en el camí per refugiar-nos en el món de la literatura. Després, Espai de Feder.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Els filòsofs clàssics deien que la vida és allò que passa mentre estàs fent plans. Encara que és veritat que tots tendim a evitar els mals moments, aquests formen, junt amb el fons, la nostra vida. No sóc partidària de la resignació i l'acceptació de les desgràcies com quelcom que ens supera i que ens converteix en éssers petits davant de forces superiors. S'atorga massa importància al destí i a la nostra vulnerabilitat. Per això, hom tem la discapacitat. L'acceptació positiva de les circumstàncies negatives és una altra història. D'entrada, hem de deixar que el dol faci el seu curs. Sí, com l'anomenat dolor fantasma, el dolor i la sensibilitat que perceben els afectats d'una amputació provinent del membre que precisament ja no hi és. Cal acceptar que alguns fets són inevitables i defugir les argumentacions del tipus «si no hagués anat allà, no m'hagués passat allò». Hem de mirar endavant i jugar la millor partida possible a partir de les cartes de què disposem. La nostra visió del joc determinarà la nostra felicitat.
Poesia per a la convivència, amb Carme Raig.
Pugem al cimal del peny assegat per llançar a la mar fracassos i llàgrimes. Amb les mans en l'aire enxampem el sol i posa guspires al foc de l'amor. Encara que plogui, l'aigua no penetra en la nostra llar. L'hem fet resistent a tota inclemència per enfortir el temple sagrat de la llar.
Sense barreres, tots els divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs continuem compartint amb tu l'edició de Catalunya sense barreres d'aquest divendres 27 d'abril. Tot seguit us presento Lourdes Sanz. Ella és secretària de l'Associació per a la Informació i Investigació de Malalties Renals Genètiques. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguda al programa.
Gràcies.
Tot i que ben bé, Lourdes, no sé si vostè està aquí perquè és secretària d'aquesta entitat, perquè ve en representació de l'espai de FEDER per parlar de les malalties minoritàries, o perquè és la mare d'una petita que té una malaltia que només afecta 14 persones a Catalunya.
Sí, bueno, vinc una mica per tot, perquè FEDER ens va demanar col·laboració i aquí estem. Com a secretària de la IRG, que és l'Associació per Informació de Malalties Renals Genètiques, englobem moltes malalties, algunes són poc freqüents, altres, unes altres que no ho són. I jo sóc la coordinadora de la cistinosis, que és la malaltia que pateix la meva filla. Amb ella li van diagnosticar en 5 mesos i mig, molt, molt aviat, vam tindre molta sort. I vinc una mica a parlar de totes aquestes coses, no? Del problema que tenim, les malalties minoritàries, que hi ha un difícil diagnòstic, que un cop estan diagnosticades a vegades no hi ha tractament, nosaltres tenim la sort que sí que hi ha tractament, i després de com estan ells, aquests nens, sobretot a la societat, com poden créixer bé.
Com es diu la seva filla?
Marta.
Marta té actualment 8 anys.
8.
I conviu amb la cistinosis, que és una malaltia renal.
Sí, és una malaltia, principalment és una malaltia metabòlica, però el primer que afecta és el ronyó, per això estem dintre de les malalties renals. Ella acabarà amb un trasplantament, això ja ho sabem, però a més de tot això afecta els ulls, el cor, els muscles, el pàncreas, el cervell, pot afectar molts òrgans del cos. Llavors, bueno, gràcies a Déu que fa uns 14 anys que hi ha aquest medicament, no hi ha un estudi de llarga durada amb nens que han començat molt petits, però esperem que el cervell i el cor, al final, no hi hagi cap problema.
40 casos a tot Espanya, 14 a Catalunya. Un d'ells, la Marta,
sí.
El té a casa cada dia.
Sí.
Conviu amb la seva filla i 20 medicaments diferents?
Bueno, no són 20 medicaments, però al llarg del dia, com s'han d'anar repetint la dosi, acaba prenent més de 20 medicaments.
I concretament, per què té aquesta malaltia? Afecta tants parts de l'organisme, principalment els ronyons, però altres parts també.
Sí, a veure, és una mica complicat, no? Així, d'una forma fàcil seria que, primer, que és una malaltia genètica recessiva. Això vol dir que tant el pare com la mare són portadors. El meu home té el gen erroni, jo també el tinc, i li hem passat a la nena. Podia ser sana, podia ser portadora com nosaltres, que no tenim cap problema, que no sabíem ni que eren portadors d'això, o pot tindre la malaltia. I en el cas d'ella, la cistina és un aminoàcid i el seu cos no sap fer sacar-lo de les cèl·lules.
Sí.
Llavors se li va acumulant als seus òrgans i va cristal·litzant. Llavors els va danyant. Es va fent com cristallets molt petits i va danyant els òrgans. Els muscles, llavors té debilitat muscular, el pàncreas, la tiroides, que pot danyar moltes parts del cos.
Tot i així, la Marta porta una vida totalment normalitzada,
sí.
Va a una escola ordinària,
sí.
Les notes què tal?
Bé, bueno, de moment
sí?
Bé.
Sí, 8 sí. Anys encara.
Clar, tampoc hi ha massa que demanar encara.
Avui tinc a l'estudi estudiants d'ESO, eh? I de primer de batxillerat.
Bueno.
O sigui, diuen que tenen unes notes fantàstiques.
Millor.
Bé, la Marta no té cap problema a l'escola, està superbé integrada, però vostè comentava que justament aquests petits tenen una difícil integració als col·legis perquè se senten expressions com si han de fer activitats fora les famoses colònies, doncs per part dels mateixos professors i professores, aquests nens millor que no vagin de colònies. Vostè es revela davant de tot això.
Molt. Jo parteixo la base i he de dir principalment que estem molt contents que l'escola de la Marta, que està aquí al barri de Sants, és una escola pública i que, al contrari, tot són ajudes. Però hem de dir que, a veure, són nens que ja tenen un problema.
Sí. Ja tenen un problema. S'emociona.
Ho sento.
S'emociona perquè la Lourdes porta batallant molts anys. Des del bon començament, quan a la seva filla li van diagnosticar una síndrome, correcte? La síndrome de...
Primer un síndrome de Fanconi,
sí.
I després ja ens van dir això és la punta de l'iceberg, que hem de buscar una cosa molt més greu, i va aparèixer que sí que era la cistinosis.
Aquesta malaltia, i vostè ha estat al costat de la seva filla, lluitat per la seva qualitat de vida i també per la resta de nens.
El meu marit i jo el que ens va passar és que el primer que li vam dir al metge, el primer quan s'ho va dir és hi ha alguna associació, ens podem parlar amb algun pare?
Clar,
i la seva frase, que jo estic molt contenta amb els metges que la porten ara, però la frase d'aquell metge va ser Espanya és un país on no ens gusta juntar-nos per explicar-nos les penes. Llavors ja, bueno, de primer vam marxar d'aquest hospital. És el millor que vam poder fer. Vam anar a un hospital nou i vam tindre molt la sort. Ens van donar un tríptic amb l'associació ARG. I allí ja ens vam posar en contacte amb famílies. És el millor que pots fer perquè tu et sents sol, no saps el que et passa, no saps què passarà, com serà el futur. Llavors coneixes gent que està en la mateixa situació. Però no hi havia una agrupació. Llavors vam començar a moure'ns. Ens ha vingut molt bé, cada cop que hi ha un cas nou, a Espanya, els metges de la Marta, de Vallebron, es posen en contacte amb nosaltres, ens diuen, mira, li vamos a dar els vostres telèfons, e-mail, a una família nova, aquest dissabte mateix anem a dinar a casa d'uns pares, fem una barbacoa, vull dir, que ens movem molt perquè vegin que la Marta està bé, que tot es pot fer, perquè la nostra missió des del primer moment va ser, el nostre plantejament va ser, la Marta és una nena, la Marta ha de créixer feliç. Si té una malaltia, ja us veurà el que passa. Però no la podem amputar nosaltres abans d'hora. Vull dir, ella ha de fer-ho tot. La Marta patina, la Marta va en bicicleta, la Marta va a piscina, la Marta ho fa tot. Hi ha pares que em diuen, tenen els ossos més dèbils, perquè tenen raquitisme, sí, no, sí. Diuen, no et fa por que es trenqui un os? Pues li posarem una escaiola. Vull dir, jo prefereixo que la Marta vagi engreixada, sí, sí, que no que estigui patint de mami, jo no puc ir en bici com a mis amigos, mami, jo no puc patinar com mis amigos. Sí. Vull dir, això sí que no ho volem.
Uh-huh. La Marta va de colònies.
La Marta va de colònies. La Marta va de colònies perquè la seva mestra es lleva cada nit a les 3 de la matinada i li dona un munt de medicacions.
Doncs un aplaudiment per la Marta, que justament avui està sentint la seva mare, que ha vingut a la ràdio a explicar-nos què és això de la cistinosis, que és una malaltia que el complica molt la vida, però aquí la tenim, muntant en bici, patinant, fent i portant una vida la mar de normalitzada. Petita pausa per a Carona Sentiments i breus preguntes a la nostra companya Lourdes Sanz. Doncs avui conversem amb Lourdes Sanz a l'espai de FEDER, on cada mes us expliquem una malaltia rara o minoritària. Avui la cistinosis, 14 casos a Catalunya, un d'ells la petita Marta. Endavant.
Els medicaments que rep la Marta són cars? Rebeu alguna ajuda?
Sí, són molt cars. És medicació hospitalària, perquè són malalties amb medicaments orfes, que li diuen, i llavors a l'hospital ens dona la medicació quasi tota. L'altre ho comprem a la farmàcia amb recepta del metge.
Molt bé. La Marta sap el que té? És conscient del que té?
La Marta ho sap. Són nens que jo penso que des de petits porten una vida tan dirigida a horaris i medicaments que són molt madurs. La Marta pregunta, jo què tinc? Jo per què ho tinc? Jo per què soc diferent? Jo per què la punxem cada nit, hormona de creixement, perquè no creixen? ¿Por qué yo me tengo que pinchar? A vegades plora, a vegades en ràbia. Ella m'ho diu, mami, tengo mucha rabia, mami, yo no quiero tener esto. Però ella no sap la gravetat de la seva malaltia, no sap que si no es pren la medicació podrien passar les coses molt greus, perquè tampoc té edat d'assimilar-ho. Però ella sap que té una malaltia, que s'ha de prendre aquesta medicació, i sap que a la vida tothom és diferent, que cadascú té una vida i que...
Té companys que l'entenen, que d'alguna manera la recolzen, l'estimen igual que els altres nanos?
Molt, però és un treball de l'escola i dels pares que has d'estar molt pendent. Mm-hmm. La Marta, un dels problemes de la medicació és que provoca mala olor. Amb el temps va provocant-ho. Ara, amb 8 anys, porta des dels 6 mesos. Ha començat a tindre aquests problemes. Ella va arribar a casa un parell de dies plorant, dient-me, mami, en el col·le me dicen que hago mal olor, que hago peste. Vaig parlar amb la mestra, vaig parlar amb els pares, han fet un consell de classe, la mestra ha explicat un dia, perquè la Marta va demanar, jo no quiero estar ese día, que me pondría a llorar. La mestra va aprofitar un dia que la Marta tenia controls a Vallebron, va explicar a tots els nens, ja sabeu que la Marta pren una medicació, perquè la pren a l'escola també, ja sabeu tot, bueno, i va explicar que era per aquest motiu. Bueno, la mestra em va dir que va ser sorprenent, no? Alguns nens que li havien dit això, per la tarda li van demanar perdó i tot, es van sentir molt malament. Vull dir...
Estava pensant, Lourdes, quina meravella de tenir nens com la Marta, no? Que fan que companys i companyes seus siguin millors persones. De debò? No està convençuda d'aquest argument, que li espeto?
Sí, bueno, penso que...
És que és fantàstic que nens al dia següent demanin disculpes perquè han fet una reflexió. I en mans d'aquests nens està el futur del nostre país, que avui sembla que tot és tan difícil. Moltes gràcies, Marta.
Gràcies.
És una nena molt guapa, eh? Escolta, i aquesta colònia que t'ha posat la mare, a mi em fa una olor fantàstica, que me l'ha deixat veure, o sigui, què vols que et digui, eh? Lourdes Sanz, moltes gràcies per haver estat a Catalunya Sense Barreres. El web és www.airg.org. Aquí tenim tota la informació de malalties d'aquesta associació per a la informació i investigació de malalties renals genètiques i, com sempre, a través de FEDER. Una abraçada ben forta i molts ànims, eh?
Moltes gràcies.
Vinga, que vagi bé. Nosaltres continuem a Catalunya Sense Barreres anunciant-vos ara ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Anem amb la Montse Clotet.
Ofertes laborals per a persones amb discapacitat a Catalunya Sense Barreres.
I I comencem el nostre recorregut laboral a la capital catalana, una empresa de videojocs té una vacant de programador C++.
Analitzarà, dissenyarà, implementarà i mantindrà llibreries de codis amb titulació universitària o experiència equivalent i gran capacitat creativa i de treball. Jornada completa i contracte indefinit.
També a Barcelona, agència de viatges sol·licita agent de viatges.
Vendrà paquets de vacances al mostrador i donarà suport al director per a la captació de nous clients. Cal formació en turisme o similar, coneixements del sector, domini del programa de reserves Amadeus i bon nivell de català. Jornada completa.
Anem ara a Sant Just d'Esvern, on l'empresa requereix recepcionista.
Per atenció telefònica, arxiu i tasques administratives, amb formació FPU administrativa o equivalent i nivell mig d'anglès per atendre trucades. Jornada completa.
A Mataró s'ha de cobrir una plaça d'ordenança auxiliar de serveis.
Donarà informació d'accessos i comprovarà l'estat i funcionament d'instal·lacions. Calen estudis primaris i es valoraran coneixements d'idiomes i ofimàtica. Jornada completa.
A Sant Boi de Llobregat necessiten teleoperadors per atenció i seguiment d'usuaris.
Amb formació de grau mig, ofimàtica i bona capacitat comunicativa. Possibilitat de jornada completa i parcial.
I ja per tancar les ofertes d'aquesta setmana, Sabadell, Terrassa, Rubí, Cadena de Forns, Granja, cerca auxiliars d'obrador i botiga.
Per tasques d'enfornat, acabat i elaboració d'alguns productes i per la venda i atenció de clients. No cal formació específica, però sí bon nivell de català. Jornada completa intensiva de matins.
I ja sabeu que més informació a www.portalento.es o al telèfon d'Insert de Catalunya 93 238 49 49. 93 238 4949. Ja sabeu que Repsol IBF ha estat a les portades, ha estat i està a les portades de tots els mitjans de comunicació. És el tema que escolleix Sant Genís per parlar-nos del món més suau. Nosaltres també, des de Catalunya Sense Barreres, volem recordar que Repsol és una de les empreses més sensibilitzades del país amb la integració de persones amb discapacitat i malaltia mental. Espai ecologista i després tertúlia de lectura fàcil.
Un món més suau és possible, amb Ignasi Sangenís.
Bon vespre, amics oients. El govern central ha pres, com a reacció cautelosa a la nacionalització de la multinacional espanyola Repsol YPF per part del govern argentí, el fet de suspendre les ingents importacions de biodiesel procedents d'aquest país. Aquest episodi, lluny de convertir-se en un entrebanc per a nosaltres, pot esdevenir una oportunitat que no convé deixar escapar. M'explicaré. L'any passat, la producció espanyola de biodiesel va caure un 46%, malgrat que el seu consum s'incrementà més d'un 20%. Així, es van perdre uns 3.000 llocs de treball, a la vegada que tancaren gran part de la cinquantena de plantes operatives a tot l'estat. És moment, doncs, de reactivar aquesta malmesa indústria. Però la cosa no acaba aquí. El biodiesel és un carburant no contaminant que s'obté dels olis vegetals i els greixos animals i que també pot obtenir-se dels olis usats de cuina. És moment, doncs, de promoure una gran campanya a favor del reciclatge d'aquests olis usats. Això, a més de proporcionar ocupació, incidiria notablement en la salut de les aigües dels nostres rius i mars. Cal fer números, que no crec que surtin molt divergents. De ser així, ara és el suau moment per dur-ho a terme.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Lo haría sin pensarlo dos veces porque te quiero.
Bé, doncs ja estem dins de la tertúlia de Catalunya Sense Barreres, que tots els quarts divendres de mes la destinem a fomentar la lectura fàcil. Avui amb dos vessants ben diferents d'usuaris de lectura fàcil. Per una banda, això sí, tots són noies i són estudiants. Per una banda tenim la Jallardi Antoñana amb nosaltres. Què tal, Jallardi? Bona tarda. Que ara els oients sentiran el teu accent. A veure, què estudies? Explica'ns una miqueta.
Estudio en l'Institut Maragall, faig primer de batxiller.
I dius que domines molt més el català que el castellà.
Sí, és veritat.
Com és la cosa? Com és això?
Perquè quan vaig arribar a Catalunya vaig estudiar el primer català en aula d'acollida i després a poc castellà. Per mi és millor català.
Ho entens molt més bé, però aquest accent tan bonic, d'on surt?
Soc d'Armènia.
D'Armènia. I portes 2 anys a Catalunya.
Sí.
I com has viscut aquest temps al nostre país? Com has estat? Com t'has trobat?
Doncs molt bé. Quan vaig arribar aquí, vaig estudiar a l'institut. He tingut amics que són catalans, també de molts països, i he passat molt bé.
Doncs la Hayardi Antonyan és un perfil d'usuari, d'estudiant, usuari de la lectura fàcil, perquè ella és d'Armènia, porta 2 anys a Catalunya, per tant ha d'introduir-se a la llengua catalana d'una forma magistral. Quina nota has tret a català? A veure,
ara tinc un 5, però suposo millorar, eh?
Sí, que has aprovat, eh?
Sí, sí.
Vigila que hi ha estudiants del país que suspenen l'assignatura, eh? O sigui que tu... I ella, la lectura fàcil, l'ha ajudat de quina manera a la teva integració, Hayardi?
Doncs la lectura fàcil m'ha ajudat molt perquè era fàcil per entendre el vocabulari. He estudiat altres paraules que són importants. Però la diferència entre lectura fàcil i lectura ordinària és molt diferent perquè com que en el col·le donen uns altres llibres, per exemple, el Tirant-lo Blanc, té un vocabulari molt, molt complicat i és difícil concentrar-se i llegir aquest llibre.
Quins llibres has llegit en lectura fàcil?
Doncs l'últim he llegit el Mr. Hyde i el Mr. Jekyll i m'ha agradat molt.
Jo també m'ho he llegit, eh? Tot Jekyll i Mr. Hyde, i tant que sí. Sort que has tingut que a l'Institut Poeta Maragall tens la Maria Àngels Sallés, que és una enamorada de la lectura fàcil, que segur que va descobrir la Hayarpi Antonyan d'Armènia 2 anys a Catalunya, l'hem de fer usuària de la lectura.
Bueno, ella també, com ha dit, ella ha anat a l'aula d'acollida, i bueno, penso que la Hayarpi és un exemple clar de lo que funciona en aquest país, la integració. Porta 2 anys al nostre país, és una nena que és molt brillant, té molts bons hàbits d'estudi, portava un molt bon nivell al seu país, però ha estat capaç d'aprofitar molt bé el recurs de l'aula d'acollida, com ha dit ella, de la professionalitat de les persones que estan al front, va aprendre la llengua, va assolir el nivell de 4 de continguts, tot aprenent la llengua, vull dir que parla també molt al seu favor, el seu esforç, i ara està fent primer de batxillerat, i ara parlaven de que s'havia plantejat de fer-ho així en 3 anys, però com que les notes li van força bé, doncs està molt animada. Aquests llibres, com deia ella, llegeix alguns, no?, perquè el lexi la poden ajudar per aprendre la llengua, però serà transitòria perquè aviat ella podrà llegir el Tirant-lo Blanc amb la versió ordinària. Ara l'has llegit ara amb lectura fàcil,
sí,
que una professora de l'institut també li va recomanar, no? Però després ja el podrà llegir, però bueno, ara la lectura fàcil li ha donat aquest pont i aquest pas per poder-se endinsar en aquesta obra tan fantàstica de la literatura.
Doncs un clar exemple d'integració, com la lectura fàcil ajuda a les persones nouvingudes a integrar-se al nostre país i a fer servir la llengua, doncs, a un domini total. Hi ha un altre perfil d'estudiants usuaris de lectura fàcil, són les persones amb discapacitat. En aquest cas ens acompanya Montserrat Ferrer, que és logopeda. Què tal? Benvinguda.
Hola, bona tarda.
De l'escola CIC, eh? Que és Escola Vida Montserrat.
Sí.
I tenim 2 alumnes d'aquesta escola, que són les meves amigues, que hem intercanviat ja unes paraules abans. Anaïs Font, què tal, Anaïs?
Molt bé.
Que estàs molt nerviosa avui.
Sí.
A veure, explica'm, que has parlat amb la teva mare, Maria Rosa, de tot això?
Hem parlat que la meva mare em va obrir.
Ja. I estava contenta la teva mare que vinguessis a la ràdio?
Sí.
Perquè ja no havia vingut mai, eh? I que, quina salutació li vols fer arribar? A veure, què li diries?
No sé.
Que no és per tant, els nervis, que ja els tens més o menys controlats, sí? I la teva companya és Ariadna Jiménez, què tal?
Molt bé.
Tu com ho portes?
Bueno, bé.
Sí? Estàs nerviosa, també?
Una mica.
Sort que teniu aquí a la Montserrat, que us farà un cop de mà. Perquè Montserrat, totes dues són estudiants usuàries de lectura fàcil. En el seu perfil tenen discapacitat, totes dues.
Tenen dificultats lectores.
Sí.
L'Anaïs és alumna de primer d'ESO a l'Escola Vida Montserrat. L'Escola Vida Montserrat és una escola d'educació especial en secundària adaptada. I l'Ariana està cursant 4 d'ESO. Les dues usen els llibres de lectura fàcil, però en dos àmbits molt diferents. L'Anaïs els està utilitzant en el grup classe, en una assignatura que es diu Estructures Lingüístiques Comuns, on treballem l'impuls lector, i l'Ariana l'està treballant per potenciar les habilitats de comprensió lectora.
Ariadna, t'ha agradat llegir?
Bueno, més o menys.
Et costa una mica?
Sí, d'entendre i de comprendre-ho.
I els llibres de lectura fàcil t'ho posen una mica més comprensible, el contingut, o què?
Bueno, bastant.
Sí? Montserrat?
Els llibres de lectura fàcil permeten que els alumnes amb dificultats de comprensió tinguin les paraules en imatges. O sigui, es van traduint les seqüències d'una manera més pautada de fet.
T'has portat una llista de preguntes que vols fer-les, no? Vinga, endavant. Ha convertit a la vostra logopeda en periodista. Mira, ves per on.
Bé, havíem preparat unes preguntes perquè sentíssim més còmodes. Dius, arribes a la tertúlia i no saps ben bé què és el que hauran de comentar. I vam dir, bueno, les preguntes eren molt senzilles i les han fet ells. És si t'agrada llegir, Ariadna, com t'ha preguntat l'Anna?
Bueno, depèn. D'aquella manera.
Però per què?
Perquè em costa comprendre-ho i tinc que necessitar millorar-ho i entendre-ho.
L'Ariadna ha fet grans progressos i és una alumna molt aplicada. L'Anaïs? Anaïs, ets una gran lectora, tu?
Sí.
T'agrada llegir?
Sí, molt.
Quins llibres t'agraden llegir?
Tom Sawyer.
I quins més?
Jerónimo Stilton, l'Illa del Tresor.
Jo sé que també li agraden els còmics, a l'Anaïs.
Sí.
Sí? Explica'ns algun dels llibres que has llegit últimament.
Tom Sawyer.
Ah, Tom Sawyer està encantada.
Ja es veu amb la cara. I Jerónimo Stilton també?
Sí.
Molt conegut. Has vist l'autor alguna vegada? Tan misteriós, no. Aquest autor? No. Ningú sap qui és el Jerónimo Stilton, eh? Que curiós. Molt bé. Què més preguntes? Què més temes heu treballat a l'Escola Vida Montserrat perquè vinguin les vostres estudiants a explicar les seves experiències amb la lectura fàcil?
Bé, els llibres de lectura fàcil, en el cas de l'Ariadna, hem treballat dos llibres. Explica'ns-ho tu, Ariadna.
La Volta al Món en 80 dies i el Tom Sawyer.
I què t'han semblat aquests llibres? Al començament t'agradaven?
Bueno, el primer no bastant, però l'altre sí, el Tom Sawyer sí, perquè t'enganxa i comença a donar voltes, sí.
Clar, l'Ariadna comentava que aquests llibres, un cop comences a llegir, demanes llegir més estona i et pregunten, puc donar estoneta més a llegir el llibre? Aleshores, va facilitant la comprensió. La mida de la lletra és més gran, el format en què està presentat és més fàcil visualment... I la història es pot traduir amb imatges. A més, és un clàssic que es pot recórrer a buscar les pel·lícules.
I Anaïs, tu t'ho passes molt bé i així, no? I que sí?
Sí.
Perquè la teva mirada ho diu tot. Tens algun llibre entre mans ara? Estàs
no.
llegint algun llibre? Hi ha alguna proposta nova per ella?
Estem treballant en aquests moments a l'assignatura d'estructures lingüístiques comuns a l'impuls lector, i aleshores el que fan és... L'última trobada la vam fer al pati. Aleshores, cada un agafava un llibre i buscava racons de lectura. I en el cas de l'Anaïs va costar treure-la del pati, perquè era, no, deixa'm acabar el llibre, deixa'm una miqueta més. I estaves llegint, aleshores?
El Tom Sawyer.
Explica'ns una mica el Tom Sawyer, Anaïs.
Va d'un nen que viu aventures amb un amic seu que es diu Huck. I són pirates.
Carai. Què et sembla, Hayarpi, aquestes altres lectores?
Molt bé.
No les coneixies, heu coincidit avui a la ràdio.
Sí.
Tu com les animaries a que estiguessin allà, que sortissin endavant, tot i que tinguin dificultats, cada vegada estiguin allà, i què diu, com les animaries?
És que com que estem en un món molt difícil, trobar feina, tot això, la gent ha d'estudiar i ells també han de llegir molt per saber moltes coses i estudiar molt, no sé.
O sigui que us animeu, que tot i que de vegades Ariadna diguis, ostres, que m'estan dient amb aquest llibre, tu no et desanimis, perquè això li passa també a la Hayarpi, ho has vist, eh?
Sí.
I a mi també, de vegades em poso a repassar la premsa i dic, però que m'estan dient amb aquest article? Jo també em desespero, eh? El Tom Sawyer és més divertit. Saps, Anaïs? Què, vols saludar la teva mare ara o no?
No.
Ara que t'has animat... No? Bueno, ja la saludo jo per tu. Saludo a les famílies de les Tures Noies que ens han acompanyat aquesta tarda. Bé, doncs, Maria Àngel Sallés i Montserrat Ferrer, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a Catalunya Sense Barreres i per portar la lectura fàcil allà on fa falta, persones nouvingudes, persones amb discapacitat o persones amb dificultats lectores. Que vagi molt bé, eh?
Moltes gràcies.
Fins al proper mes.
Gràcies.
Que vagi bé. Nosaltres tornem el divendres, com sempre, més tant. Sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya Sense Barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Ràdio Estel.